Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Producción, Sergio Rigo davant de l'ordinador, Òscar Amores a la part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles i en Miguel Soler en els control tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 662 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 14 de juny de 2026, Dia Internacional del Donant de Sang, i el divendres passat, dia 12 de juny, es varen tornar a desclassificar un bon grapat d'arxius d'aquells del Ministeri de Guerra dels Estats Units, arxius relacionats amb els fenòmens aeris i observances en el cel, no?, que es podrien considerar anòmales. Entre d'elles estirien aquelles que podríem considerar, no?, que la podríem posar el nom d'OVNIs. I és curiós, perquè bé, ja vaig dir, quan va sortir fa 15 dies la primera remesa d'aquests arxius, que va tenir, ja ho vaig comentar, més de 1.000 milions de visites, i va tenir també un ressò molt important, no?, en els mitjans de comunicació. És a dir, déu-n'hi-do amb el que se va, tot el que se va dir d'aquella primera remesa. Després, la segona publicació, no?, d'aquests expedients que fins ara eren secrets del govern dels Estats Units, que ja, això ja va ser fa de 3 setmanes, ja va ser molt més discreta. Va haver poc ressò, pocs comentaris a premsa, i aquesta tercera, d'abans d'ahir, bé, just avui hora baixa ho he mirat en el cercador, on cerca les notícies, no?, referents a qualque tema, i he mirat també quant de mitjans s'havien fet ressò. I bé, ben poca cosa. De fet, les primeres referències de mitjan de comunicació d'aquí, referides en aquests expedients, són tots dels anteriors, no d'aquest darrer. Crec que és molt curiós. I encara molt més curiós quan jo diria que la primera publicació que se va fer va ser només un petit tast. I bé, i s'ha anat donant més informació al llarg d'aquest darrer mes, que crec que fa fer-se més preguntes, no? Principalment també pels testimonis que estan sortint darrerament, on hi ha agents de l'FBI, hi ha militars, fins i tot astronautes. Ah, bé, i sembla que n'hi haurà més de tot això. Així que seguirem recopilant informació i bé, i a veure en què acaba tot això.
Bé, no sé si he tingut molta estona per trascar en aquesta tercera tongada d'arxius. Jo, la veritat és que no he mirat molt de fons encara. Hi ha un parell de coses bastant interessants, que s'ho hem comentat entre nosaltres, és cert. Parla de l'Apolo 16, de, per ventura, coses estranyes que hauran trobat a la Lluna que no haurien de ser.
Coses que tu has defensat més d'una vegada aquí, que seria ser possible, bueno, perquè si no deixem l'enigma i després m'ho diuen, però per què deixeu les coses a mitges? No deixem res a mitges. El tema de possibles construccions d'un origen desconegut, evidentment, a la Lluna abans de l'arribada dels astronautes com a tal. És a dir, que quan va arribar Armstrong i va posar els peus damunt la Lluna, haurien trobat, suposadament, certes construccions. I a un d'aquests arxius, un dels astronautes ho comenta en...
Bueno, o sigui, de fet, si qualcú té interès, dir que són 2 àudios, en aquest cas,
sí,
que sumats passen de ser 2 hores llargues. És a dir, hi has de dedicar una estoneta.
Sí.
Però és molt interessant. De fet, jo crec que la setmana que ve, amb més temps, poden comentar més a fons, si s'escau.
Sí, es pot no ser tampoc massa repetitiu.
No, clar. No?
L'espera una miqueta de ment que surt, perquè si no, clar, arriba un moment, que és el que ha passat amb els mitjans de comunicació, no? Que ja ha deixat de ser notícia, amb aquesta fugacitat.
Jo anava a comentar una mica això, i a mi me sorprèn, o millor dit, me decepciona, aquest poc ressò mediàtic que té. Però, clar, un pols nacional, i això just ho comentava abans d'entrar a l'estudi, a nacional, malauradament, és política. I si no interessa tirar cap a certes bandes polítiques perquè qui s'encarrega d'això és d'un acord diferent en el mitjà de comunicació en qüestió, potser no interessa tant.
Ja, pot ser que sigui que hi ha molta part de política, però jo també crec que està aquest fet de que anem tan accelerats que qualsevol notícia aviat deixa de ser notícia. És a dir, ara, per exemple, que ha estat en Geo 14, ha estat per aquí. Vos heu fixat que quan ha estat a Canaris gairebé ha passat desapercebut? La seva estada a Canaris. S'ha fet algun més ressò pel tema del problema amb el motor, de l'avió i tota aquesta història. Però el que ha estat la seva visita no ha tingut el mateix ressò que ha tingut a Madrid o a Barcelona.
No, i també molt ràpid. És vera que ara no té gaire presència als mitjans, però és cert que, històricament parlant, no és la primera vegada que passa. De fet, ara he citat Apolo 16 i, de fet, les dues darreres missions, Apolo, l'Apolo 16 i l'Apolo 17, ni tan sols se van retransmetre a la televisió dels Estats Units en el seu moment, perquè el públic sembla, diuen, que havia perdut l'interès.
Exacte. I crec que és un bon exemple del que hem volgut transmetre. Res, si un cas ja després xerram, i si no, en una altra edició. Ara sí, anem a sumari i començam.
Començarem aquest programa 662 de Font de Misteris parlant desconeguts com a miserables de la història, especialment a l'edat mitjana. Qui eren aquests que citen les fonts de l'època? Quina és la seva història aquí, a les Illes Balears? Al Contes i Rondalles d'Anna Irene Font seguirem amb un grapat de llegendes i històries relacionades amb el Papa Luna. I a la darrera part del programa coneixerem l'inquietant figura del Wendigo, una criatura legendària dels boscs nord-americans i que està vinculada amb el canibalisme, i també la història d'altres éssers que podem anomenar com impossibles. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ivetresradio.com. fontdemisteris@ivetresradio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris, i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i Vetres. I per escoltar-nos en directe, a més de la FM i en el sistema d'App Plus, ho podeu fer a ivetres.org i a SAP d'Ivetres en els vostres telèfons mòbils. I sempre en el vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes, d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors de la ràdio, així com també tots els programes d'Ivetres Televisió en el servei de carta d'Ivetres, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.
I d'anar amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció Món Diverso, són mosses pipelles, qualque detall de la nostra introhistòria, no?, per conèixer més precisament la nostra història i que també mos obris melons per poder aprofundir més. Així que, quan vulguis, Sergio Rigo, Món Diversos.
I d'avui, en aquest Món Diversos, mos centrarem en una realitat que moltes vegades queda fora dels grans relats de la història, la dels pobres, la dels exclosos, els qui a la documentació medieval, per exemple, apareixen amb el nom de miserables. Ho farem a partir d'un estudi de Maria Barceló, que posa el focus en un llistat molt concret conservat dins un registre de 1532-1533, és a dir, just en uns anys especialment difícils per la ciutat de Mallorca després de les Germanies. El primer que convé dir és que aquest món, el dels miserables, no era una simple anècdota. No, Barceló explica que al final d'aquell registre hi apareix una relació de persones a qui s'havia assignat una contribució, però que demanaven revisió perquè no la podien pagar i aspiraven a ser reconegudes oficialment com a miserables. Això és interessant perquè la pobresa no només era una realitat social, sinó també una categoria administrativa i fiscal. I no era només passar fam, sinó també era no poder pagar els imposts. Quan xerrant de pobres a la baixa edat mitjana, no sempre xerrant d'un col·lectiu homogeni. L'autora deixa clar que el concepte era ampli i ambigu. Dins la paraula pobre hi podien cabre vells, viudes, malalts, peregrins, captius o persones que, sense viure en la indigència absoluta, havien caigut en una situació de debilitat material. Per això, en el cas de Mallorca, hi ha pobres reals, però també els que podríem dir pobres fiscals, és a dir, gent que no podia fer front a la càrrega tributària encara que no encaixés del tot en la imatge d'extrema de la misèria. De fet, un dels aspectes més interessants de l'estudi és precisament aquesta desconfiança en les paraules, perquè a Barcelona adverteix que no poden llegir aquests registres com si fossin una radiografia perfecta de la pobresa. Detecta un augment clar després dels pobres entre finals del segle XV i començaments del XVI. Segons les dades que maneja a partir dels registres a la ciutat de Mallorca, els miserables representaven un 28,9% dels qui no pagaven a l'any 1478, mentre que el 1512 aquest percentatge pujava fins al 41,7%. L'estudi fins i tot recupera una decisió del Gran i General Consell de 1495, on se diu amb molta claredat que a la ciutat hi ha moltes persones miserables que moren de fam i que cal socorrer-los perquè no morin. Per tant, les autoritats poden dir que no era una misèria amagada del tot. També és interessant veure com aquesta pobresa se repartia dins la ciutat. Nova Barcelona prova d'acostar-se a la geografia de la misèria a partir de les parròquies i observa que el 1512 Santa Eulàlia concentra 82 pobres, Sant Miquel 43, Santa Creu 33, Sant Jaume 31 i Sant Nicolau 17. No és, per tant, un mapa precís, carrer per carrer, però sí que ens permet entendre que la pobresa tenia una presència estesa dins el casc urbà i que es podia rastrejar, encara que fos de manera imperfecta, a dins l'espai de la ciutat de Palma. Com us pareix?
Idò, a jo me sembla molt curiosa aquesta apreciació dels miserables com aquells que no poden pagar els impostos. No dit miserable com insult ni com ofensa, simplement com un adjectiu. Miserable, com aquell que té una pobresa extrema i sense ser pejoratiu. Però què eren, no?, els que no pagaven certes taxes. I és que, clar, hi havia altres grups en aquell temps que tampoc havien de pagar els impostos, però no per miserables, sinó per altres motius. La noblesa, el clergat, els francs, és a dir, els que gaudien de qualque tipus de franquesa, com els càrrecs oficials. També teníem que els oficials del Sant Ofici estaven exents d'haver de pagar impostos, o també els fabricants de moneda, que eren els membres de la coneguda com a CECA. Crec que tot això és molt, molt curiós. En resum, que pel que has dit, tenim que aquells que no podien mantenir-se no pagaven impostos. Que fins aquí, perfecte, clar que sí, molt bé, res a dir. Però, clar, tampoc els pagaven els més poderosos. I sabeu, crec que davant d'això no faré comparacions amb res. Ah, bé, i també hi havia un altre grup, el Manco, fins bon cent, el segle XVI, que estava exempt de pagar impostos. Crec que és també molt curiós, perquè eren els de família nombrosa. Que, a més, no sé a partir de quant de fills es considerava nombrosa una família en el segle XVI, però qualque cas que he vist era a partir de la dotzena. Que bé, que ara que ho pens, no sé dins a quin grup s'haurien de ficar aquests. Quantes semblances en l'actualitat, no? A bé, i després també estaven els cavallers, i els han d'entendre com a membres de certes ordres militars i religioses, que aquests només pagaven els impostos quan estaven relacionats en sa defensa. Així que sí, jo crec que millor no fer comparacions, perquè, sabeu, aquesta seria una altra història. I ara, si un cas, fèiem una petita pausa i tot d'una continuem aquí, a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació.
Primera pregunta que fèiem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Seguim a Font de Misteris, a sintonia de IB3 Ràdio, a la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca, mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres s'anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque llegenda, qualque rondalla, qualque contarella que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
Bon vespre, Xema.
Què mos dus per avui?
Bé, la setmana passada ho deixàrem parlant, contant llegendes, històries estranyes, relacionades amb el cisma d'Occident, i més particularment amb el papa o antipapa Benet XIII. Així que avui volia seguir amb un parell més que crec que són ben curioses i interessants damunt d'aquell moment històric on les nostres illes també prengueren molt de protagonisme. Així que ens anem a l'interessant llibre Leyendas para una historia paralela de l'Aragó medieval, d'Agustín Ubieto, on trobem aquesta curiositat entre històrica i llegendària relacionada amb això i que ens pot servir per entendre una mica més aquell moment. Y aquesta diu: el cisma de Occidente se hallaba en pleno apogeo. Existía un papa en Roma, Gregorio XII, y existía teóricamente otro papa de Avignon, residente ahora en Peñíscola, Benedicto XIII, situación que se agravó con el nombramiento de un tercero por los cardenales reunidos en Pisa, 1409. Alejandro V, contestado por los dos anteriores, y que no contó tampoco con el apoyo de los monarcas europeos. Poco a poco se fue imponiendo la tesis de solucionar el problema a través de un concilio que, con el apoyo del emperador Segismundo, abogado y defensor de la Santa Iglesia, acabó reuniéndose en Constanza y trabajó entre 1413 y 1417, finalizando su tarea con el nombramiento de un papa único, Martín V, 1417-1431. La solución de Constanza dio al poder temporal de los monarcas una autoridad moral y efectiva ante los clérigos nacionales respectivos que antes no poseían, y dando paso, asimismo, a un nuevo tiempo histórico, el de los concordatos. Hasta aquí son datos históricos, pero la situación dio lugar a anécdotas y leyendas de todo tipo, de modo que Peñíscola y el aragonés de Don Pedro de Luna han entrado de lleno en el mundo legendario. En estos momentos, para que Benedicto XIII compareciera ante el Concilio de Constanza, se redactó la correspondiente citación en noviembre de 1416, que fue hecha pública y fijada en todos los pueblos del dominio de la Orden de Montesa, cercanos a Peñíscola, para que fuera de común conocimiento. Pero además, don Pedro de Luna recibió en su castillo fortaleza de Peñíscola a la comisión encargada de la citación. Tras hacerles esperar algunos días, el 21 de enero de 1417, el sobrino de Benedicto XIII, a su vez jefe de la guardia del castillo, condujo a los dos monjes encargados de la misión al salón de audiencias, cubierto de tapices y alfombras, lo que daba mayor solemnidad al momento. Llegó por fin el Papa Luna. El instante fue tenso, máxime cuando éste, al ver a los emisarios vestidos absolutamente de negro, en señal de luto por el cisma, exclamó sonoramente: «¡Ya están aquí los cuervos del concilio!». Parece ser que uno de ellos, sin perder la compostura, le contestó: «Cuervos somos, por eso venimos al olor de carne muerta». Però ell, aquest Pere de Luna, es va mantenir com a papa fins al darrer moment, fins al final dels seus dies. Tant és així que va morir al seu castell. Del mateix llibre tenim aquest altre, d'un pic mort, on es barreja directament amb el tema que vàreu comentar la setmana passada, damunt del rei Alfons V. I és que tenim que les grans tribulacions del papa antipapa Benet XIII, l'aragonès Pedro Martínez de Luna, sols varen acabar amb la seva mort, esdevinguda el seu retir voluntari de Peníscola l'any 1423. Però, fins i tot després de la mort, la seva forta personalitat va continuar donant origen a constants i múltiples anècdotes. i asseveracions que circulaven de boca en boca, de reunió en reunió i fins i tot de crònica en crònica. Benet XIII havia rebut sepultura a la mateixa església del Castell Roquer que li havia servit de baluart i encara 7 anys més tard de la seva inhumació va tenir lloc allà mateix un fet certament prodigiós i inexplicable, sobretot per als més escèptics. Conta el cronista Martín de Alpartir, qui va ser prior de la seu saragossana i cambrer de l'antipapa, que tant el diumenge de Rams com el dia de Dijous Sant de 1430 i a morir en la humil tomba de Pedra de Luna va començar a estendre-se per totes les estances del castell fortalesa una fragància extraordinària, com si fos fruit del nèctar de les flors més belles i esponeroses. Fins i tot, segons les cròniques, l'aroma va arribar, així mateix, l'ambient de tota la ciutat i els voltants. En vista de tal prodigi, el llavors castellà del castell, evidentment desconcertat i temorós pel que havia passat, va enviar un avís orient al rei Alfons V, que aleshores estava de visita a la vila de Carinyena, demanant-li consell sobre què fer davant tal prodigi. Llavors, don Juan de Luna, nebot de Benet XIII i coneixedor del que havia passat, va implorar al monarca que ordenés el castellà del castell del castell de Peníscola, que li entregàs el cos sense vida del seu oncle per traslladar-lo solemnament a Illueca, el seu lloc de naixement. El rei Alfons V, el magnànim, comogut per aquella darrera manifestació de l'inefable don Pedro Martínez de Luna, la proverbial caparrudesa del qual tants de problemes diplomàtics li havia causat en vida, va accedir al que se li sol·licitava, de manera que el cos incorrupte de l'antipapa va ser duit des de Peníscola fins a Illueca i depositat en un sepulcre ubicat a la mateixa cambra del palau on havia nascut.
I de molt interessant i també la també desconeguda, no?, la història d'aquell considerat com a antipapa, que fins i tot el que seria després Sant Vicenç Ferrer inicialment el recolzava, va ser el seu confessor, fins que després no. Si bé també es diu que ho va fer per un o per un altre motiu, també està el tema dels reis, que si sí, que si no. Bé, molta de gent. I en el final, com acaba tot això? Idò que ell mor com a papa per alguns, i després el seu hereu, el següent d'aquest papat d'Avinyó, arriba a un acord per deixar de banda el voler ser papa per convertir-se a canvi en bisbe de Mallorca, on, per cert, està enterrat i també envoltat de llegendes.
Però aquesta seria una altra història, no?
Efectivament, seria una altra història. Gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
I d'ara anem amb tu, Borja Rigo, amb un d'aquests éssers estranys, llegendaris, que no haurien d'existir, i qui sap si realment existeixen o no, clar. Quan vulguis, Borja Rigo.
Hi ha éssers a cavall entre la realitat i la ficció, que romanen a l'inconscient col·lectiu de les societats en es marge, crec, de canvis generacionals. Éssers protagonistes de llegendes i topades impossibles. I ara sí, parlam d'un d'ells, que sense ser propi de les nostres terres, sí que mereix la nostra atenció, anant fins a Nord-Amèrica i Canadà per conèixer el Wendigo. Se'l descriu com un ésser d'aspecte extremadament prim, fregant perillosament el raquitisme. El color de la seva pell és similar a les cendres d'un mort. I els seus ulls semblen estar enfonsats a les conques. On hauria d'estar els seus llavis, hi ha només vestigis de pell i de sang. Brut i empastat, el Wendigo té bòfigues a la pell i exuda un olor de descomposició a mort i corrupció. Se creu que el Wendigo és una espècie d'esperit solitari que habita en els més profundes boscos i que ja espera les seves víctimes, espantant-les amb el seu aspecte meitat bèstia, meitat homo, i, a més, cridant-les pel seu nom. El seu origen se remunta als credos animistes dels indis algonquins. El Wendigo, el qual comprenia els vicis relacionats amb els excessos, mai no se quedava satisfet i després de matar i consumir una altra persona sempre estava a l'espera de noves víctimes. En moltes tradicions, els humans que eren consumits per l'avarícia fàcilment se podien convertir en Wendigos. Aquest mite s'usava com un mètode, per així dir-ho, per motivar la cooperació i la moderació en el comportament dels membres de la tribu. Les històries parlen també de que el Wendigo era un ésser humà normal que havia estat posseït per un esperit diabòlic, el qual l'obliga a menjar carn humana de manera incessant fins que el desgraciat ésser mor d'inanició. El ritual, això és interessant, per convertir-se en aquest monstre consistia a consumir precisament carn humana. La llegenda del Wendigo originalment se va crear això, per prevenir les tribus índies de caure en el canibalisme durant els temps d'escassetat de menjar i en els freds hiverns que aïllaven la seva font d'aliment. A més, se sap que durant aquestes penúries no era estrany que se practicàs aquest canibalisme. El primer informe escrit d'aquesta criatura el va fer en Paul Lejeune, un jesuïta missioner que servia a Quebec a principis del segle XVII. L'any 1636, el pare Paul va enviar en els seus superiors a Roma un informe on se queixava d'una dona nativa que en un trànsit espiritual va advertir que Atchen atacaria el poblat. A la carta, el capellà descrivia aquest Atchen com una espècie similar a un home llop. Els darrers informes de l'aparició d'un Wendigo, o en aquest cas d'un Atchen, que vendria a ser una mica el mateix, se varen donar a un poble anomenat Rousseau, en el nord de Minnesota. Va ser registrat a finals del segle XIX i a les dues primeres dècades del segle XX. Durant aquest període van ocórrer una sèrie de morts inexplicables fins que finalment, i també afallesc afortunadament, va renaturar. I sabíeu que també hi ha una malaltia relacionada amb tot això? La psicosi per Wendigo és un trastorn que se produeix o se produïa entre les tribus Cree, Montanyais Naskapi, Ojibwai, Saltó, de Canadà i també d'Alaska. La persona que la patia deixava de menjar i els seus símptomes eren nàusees, vòmits i malestar davant el menjar normal. També se podrien produir episodis d'insomni o al·lucinacions. Si no s'aturava aquest estat, la persona afligida començava a manifestar la por en què el Wendigo, aquest esperit o el que diantre sigui, la posseís i acabàs convertir-se en caníbal. Era comú que, abans que això passàs, el propi malalt demanàs en els membres de la seva tribu que el matassin.
Idò, tens raó, perquè això del Wendigo, també anomenat Huitico, Windago o Windigo, idò, dic que tens raó quan dius que no és propi de les nostres terres. Afortunadament, afegiria jo. De fet, en principi no hauria de tenir cap relació. A part de que és de la part de pel nord d'Amèrica, has parlat d'Alaska i del Canadà, que són terres que no varen ser evangelitzades pels illencs, com les de més cap al sud, i que bé, que per aquest motiu jo penso que aquestes bandes de Mèxic, de Califòrnia, etc., estan més agermanades, no?, en la nostra terra. Però aquesta banda més del nord que tu comentaves, en principi, evidentment, no. I aquest estrany ésser compartiria territori amb un altre d'aquells misteriosos, com seria el Sasquatch, una mena de yeti, però d'Amèrica del Nord, i a més, més localitzat a la banda de la tribu dels indis al Jonquins. En resum, seria un esperit maligne que sempre tenia fam, però de carn humana, és a dir, antropòfag. Alt, prim, es mou nu, de nit, diuen que és gairebé pell i ossos, però això sí, amb una força descomunal. I d'ell destaquen els seus ulls grocs, com si fos un mussol, i serien aquests ulls així per poder veure de nit. I és també, precisament, a la seva mirada on radica el seu poder, la seva hipnòtica mirada, que captivaria a qui se'l topa quan un entra en el bosc, i fa que la víctima, un pic, diguem, que estàs com hipnotitzat, i de la víctima, inicialment, es creu que és un depredador i, a continuació, es converteix en aquest ésser, en un Wendigo, amb un instint caníbal irrefrenable. Es creu que l'origen del, li direm, mite, precisament era el tractar d'evitar que la gent pogués, en casos de necessitat, però que la gent evités la pràctica del canibalisme, que també seria un tema per a debatre o no, el del canibalisme. Allà està el famós cas de Los Andes, aquell avió de l'Uruguai que es va estavellar el 1972, o d'altres encara molt més bèsties, però també molt oblidats, com el cas de l'antic Leningrado, Sant Petersburg, a la Segona Guerra Mundial. I és que, com sempre, pot haver la cara i la creu, perquè, segons un investigador de la Universitat d'Alberta, en Nathan Carlson, entre final del 19 i principis del 20, es van recollir com a massa testimonis d'antropofàgia per aquella banda d'allà, per la banda del nord dels Estats Units. I això és un motiu pel qual es va crear, diguem, això que has dit tu, Borja, lo de ses psicosis pel Wendigo, que estaria aquesta mena de patologia que estaria caracteritzada per l'insomni, les al·lucinacions i aquesta necessitat de menjar carn humana. Però, a part d'això, tenim un altre problema, i és que en tota aquesta història d'aquestes criatures impossibles hi ha un altre perill, que és els assassinats Wendigo. És a dir, que un mata a un altre perquè creu que és l'altre el que està posseït per l'esperit d'un Wendigo. Clar, en aquest cas, un mataria, teòricament, per pròpia supervivència, és a dir, seria autodefensa. Ara bé, tot és que el jutjat s'ho cregui, evidentment. I és que el més fort d'això és que efectivament hi ha casos recoïts, casos històrics damunt d'això. N'hi ha un que es va fer molt famós, era a final del XIX, que era el de Macheque Kuonabe, que era un indi d'aquest Ojiwa, que hauria mort, hauria matat en el seu pare, pare adoptiu, per aquest motiu, perquè es pensava que el seu pare estava sota l'influència d'un Wendigo. I en aquest cas va haver un judici, va sortir la premsa de l'època, allà a Ontario, en el Canadà, i bé, gràcies a la premsa, com a vegades també hem fet a Font de Misteris en altres casos, no? I doncs, a través de la premsa es va poder fer una reconstrucció dels fets i de la realitat d'aquella creença per arribar fins i tot a cometre un delicte, així de relat estava. Estem parlant de final del XIX i d'un judici on només hi va haver un que va defensar a l'acusat, que era un tal, amem, com ho dic, perquè és un nom d'aquests indis, Wasau Escopinese, segons això ho va publicar fa una dotzena d'anys la revista Año Cero. I era l'únic testimoni que va declarar a favor de l'acusat, però la gràcia en tot això està que realment no era testimoni com a tal, perquè no va veure res. Però sí que ho va fer com a testimoni de la tribu. No presenció el crimen, però fue el único indígena de la reserva que se atrevió a quebrantar la ley no escrita que prohibía hablar sobre el Wendigo, una entidad diabólica cuya sola mención provocaba verdadero terror entre los nativos. Fue precisamente ese ambiente de miedo insuperable el que, al parecer, se adueñó de la pacífica tribu de Macheque Kuonabe y de él mismo, llevándole a cometer tan horrible crimen. Però no hauria estat l'únic cas, perquè sembla, i dic sembla perquè no l'he vist, jo, però sembla que hi ha un llibre de jurisprudència del segle XIX del Canadà on hi ha altres casos semblants. Gent que matava un altre per por de que s'haguessin convertit en aquesta mena de monstre. I doncs, en aquest llibre de jurisprudència et suposa que hauria més casos, perquè, efectivament, es creu que n'hi va haver més, però que no varen arribar a ser jutjats. Que no varen arribar a ser jutjats mitjançant un judici convencional. I és que sovint pot ser fot la mateixa tribu que qui era la que determinava la sentència. La sentència normalment era de pena de mort, però pena de mort contra el Wendigo. Quin perill certes creences, I és que hi havia, o hi ha, qui creu que el Wendigo és una persona normal però que ha estat posseïda per una entitat diabòlica i caníbal, i en aquell moment el gel, es fica dintre d'ell, el pèl li comença a sortir de manera desmesurada per tot el cos, incloent-hi també sa cara, es fa gros i el seu crit paralitza a qui ho sent. I li ve aquesta gana de carn humana que li fa atacar a qualsevol, incloent en els membres de la seva pròpia família. I clar, davant d'això, en el judici que he comentat abans, li varen tenir com a atenuant. I amb el temps, i a més, encara ho hauria estat més si no fos per aquesta part de l'antropofàgia, i de, amb el temps aquest monstre ha estat confós amb el Sasquatch, que he dit abans, el Bigfoot, del nord d'Amèrica, que és semblant en el Yeti de l'Himalaya, per exemple, però, i si vos dic que aquí a propet hi ha uns éssers que podríem dir que semblants? Una altra pista damunt d'això molt la podria donar en Jacques Vergier en el seu clàssic El libro de lo inexplicable, de la col·lecció Otros mundos, on mos parla d'una varietat d'aquests éssers que el relaciona amb el Misabe, un altre ésser semblant dels que diuen que són una mena de simis, Diu perquè parece tratarse de wendigos de pequeña talla y puede, de hecho, constituir una tentativa de los indígenas por crear una categoría particular de los jóvenes wendigos. Entre los Ojiwa, Timigami, los Megewesi, son una especie de criaturas que viven en las altas cornisas rocosas alejadas. Son pequeños y poseen pelos que les crecen en todo el cuerpo. Los indios piensan que son como simios. I aquí era Montbolí arriba, en els simis, que, per cert, diu que els indígenes els comparen en simis, a juzgar por los especímenes de estos que han visto en las ilustraciones de los libros, diu. I sabeu por què? Perquè allà no tenen simis, ni monedes, ni semblants. Tenen certes semblances, sí, però també diferències. No he vist enlloc que li atribueixen aquesta part més diferenciadora i característica del Wendigo, afortunadament, eh? La seva ànsia per ser carn humana. De fet, segons les fonts que un consulti, ja que els hi dona la característica com que ajuden en els humans, així que, evidentment, res a veure amb aquest d'Amèrica del Nord, i menys quan a la seva descripció trobam que el fan ser una mena de ser adorable, simpàtic, un ésser del bosc, eh? Que seria com un troll d'aquells d'en David el Nomo, que és tan beneit o simplot, que ajudarien els humans sense voler. Eh? Això mos ho explica, per exemple, en Julio Caro Baroja. Per exemple, diu això: «Antes le contó don Simeón de Angoitía de Cenauri, en 1920, solían andar los Basayaunec, en Azcatillo, y sucedió una vez que un hombre subiera a este monte a partir troncos de leña para el invierno, y cuando empezó a hender los troncos, apareciósele un Basayaún y le dijo que fuese con él. Ese hombre, muy apurado, no sabía qué hacer, y le vino a la memoria un modo de fugarse. «Espera un poco», dijo el Basayaún, «hasta acabar de hender esta leña, a fin de que luego la lleven los de casa. Mas para eso me has de ayudar a partirla pronto, para ir luego contigo. Mete, pues, los 10 dedos, las 2 manos en la hendidura, y haz fuerza para ensancharla y para sacar de ella el hacha, y para darle otro hachazo». Hízolo así el Basayaún, y el hombre sacó el hacha y le cogió los dedos en la hendidura, y el Basayaún quedó allí aprisionado, y el otro se fugó. Segueix en Caro Baroja parlant de la suposada simplicitat d'aquest éssers, mos parla d'un altre que d'una manera molt ridícula se fa amb el blat d'aquest éssers, eh? D'aquest Basajacaunac, no? Basajaunes. També una altra història molt senzilla, molt innocent, una infantil rondalla basca, sí, però no sempre has tingut com a tan simplot o tan dollut. Eh? És un poc com els dimonis boiets d'aquí, no? Que normalment se'ls té com a éssers, això, simplots, però que de tant en tant es troben històries que no els fan gens simpàtics. I això és el que passa amb aquest éssers que estic citant del Pirineu Occidental, on trobam, per exemple, aquesta altra història recollida a Leyendas Vascongadas de 1851, de José María de Goizueta, on mos diu: «Empezó a susurrarse en el país que a las altas horas de la noche frecuentaban los bosques comarcanos un hombre de estatura tan gigantesca que su cabeza sobresalía por cima de los árboles más elevados, cubierto el cuerpo de un vello largo y lacio con un nudoso bastón en la mano, perseguía al caminante extraviado y sus aullidos feroces esparcían el terror en toda aquella comarca. Si en nuestros días algún viajero recorre aquellas montañas, oirá hablar del Basajaún, nombre significativo con que ha sido bautizado por los montañeses vascongados el fantasma singular de que nos ocupamos. En todas partes se le encuentra, dicen los naturales del país. Cuando el pastor, conduciendo su rebaño al redil, oye de noche pronunciar su nombre de colina en colina, es el Basajaún, y desgraciado de él si vuelve la vista atrás. Si a deshora, caminando por aquellas soledades, oís el rugido de un paso grave y mesurado, es el Basajaún que os sigue. Guardaos de volver el rostro, y siempre lo encontraréis de noche. Tropezad en el tronco de un árbol caído y cubierto de nieve, bien pronto lo veréis moverse, alzarse luego y, lanzando un feroz rugido, perseguiros tenazmente. Es el Basajaún que dormía y a quien habéis despertado imprudentemente. Algunos creen que el Basajaún es nada menos que el señor de Urberea, quien, en castigo del asesinato cometido bajo su techo después de haber partido su pan y vino con la víctima, está condenado a vivir errante en aquellos bosques hasta la consumación de los siglos». mentalment, si voleu, com si fos una mena de compte mal. A part de que, com hem vist, aquest ésser també tindria un bon grapat de noms, molt semblants, però molt de noms. I bé, aquesta darrera història té més semblança amb el que tu deies, Borja, i ens queda més a prop. Però encara més a prop mos queda aquesta altra, també relacionada amb els anomenats com a éssers del bosc, que és el que vendrien a ser en definitiva, no? I és que en el llibre Mitologia dels Països Catalans mos parla d'un altre ésser molt desconegut, però que està vinculat a la nostra terra, encara que fos simplement pel fet de la seva relació amb Sant Abdon i Sant Senent, patrons d'Inca, illa de Mallorca. I aquest ésser, que en aquest llibre que he citat ho comparen directament amb el Wendigo, vull dir, és un ésser que estiria per la banda dels Pirineus Orientals, molt a prop de Perpinyà, ja sabeu, allà on encara hi ha el Palau dels Reis de Mallorca. I d'aquest ésser, en aquest llibre, mos diu això. El simiot és a mig camí entre l'home i l'animal. El mateix nom ja va periquir i és un mite persistent d'origen remotíssim. Com devien veure els nostres ancestres sàpiens els neandertals? Com a homes, bèsties o un entremig? Probablement el mite s'origina en aquella època que l'homo sàpien i el neandertal van conviure en els mateixos territoris i aquest record ha perdurat en el temps en les històries dels homos, dels boscos i dels simiots. Jo crec que és curiós i apassionant. No ho trobeu? Així que està clar, anotam els simiots per aprofundir en una altra ocasió. Ah, i per si un cas, un dia sou per Alaska, i ja ho dic particularment a qualcú que potser mos escolti ara mateix des d'allà, més exactament des d'Anchorage, salutacions des de Balears, i de per si en joc d'un os en el teu jardí te trobes un Wendigo, i de abans he dit que en el procés de transformació, en el Wendigo, se li gelen ses entranyes, i de arrel d'això es diu que a sa manera de Mataró en el Wendigo, seria fonent-li el cor, i és que diuen que el seu cor és de gel.
IB3 Ràdio és història.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
I hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qual cosa a profit d'aquesta font de misteris. I bé, deixeu-me comentar, no?, una d'aquelles contradiccions tan el manco per jo, tan cridadisses, que mos du al món modern. I és que No ho sé, però per allò arriba una miqueta a l'absurd. Resulta que el Banc d'Espanya s'ha despenjat aquesta setmana amb una recomanació que podríem dir curiosa, perquè diuen els experts que és molt recomanable i necessari que tots guardem, com a mínim, 70 euros en efectiu a casa. Per si un cas, diuen. Per si hi ha una falla en el sistema, si hi ha una pana, una altra pana. Per si cau internet, o per si les targetes mos deixen, mos tornen deixar penjats. I és que, clar, jo crec que té gràcia, la cosa. Perquè mos estan venent com el millor del món, no? El futur amb això de l'euro digital. I mos animen i mos duen cada pic a pagar-ho tot. Ja no amb un bossí de plàstic, en forma de targeta, no, ja és directament amb el telèfon mòbil o amb un rellotge, que de cada vegada hi ha més gent que paga amb un rellotge, o jo ja no sé si fins i tot ja se pot amb els ulls, no ho sé. Però sempre se van posant com a traves, no?, en els dobles físics. Però, a l'hora de la veritat, els mateixos que dissenyen, no?, aquest futur 100% digital o virtual, te diuen, te xiu-xiuetgen una mica, no? Te diuen, ei, que per si un cas, que l'euro digital, tot això està molt bé, és el futur i tal, i tot això, però tu, per si un cas, guarda 70 horets en paper, Biden matalàs, com s'ha fet tota sa vida, perquè no mos podem fiar de sa tecnologia. Això és exactament com si te compressis un cotxe elèctric de darrera generació, intel·ligent i tot això, i que condueix i tot solet, però quan el compres, el concessionari te recomana dur una bicicleta en el maleter perquè el sistema te pot fallar en qualsevol moment. Així que ja ho sabeu, visca, no?, sa digitalització, el progrés, visca el futur, però demà, per si un cas, passau per un caixer, guardau un billetet de 50, un altre de 20, l'amagau un calcetí, perquè mai se sap quan se pot apagar la digitalització, quan se pot apagar el progrés i el futur. I ja aquí som, guardarem també qualque monedeta, per allò, abans he dit lo de sa cara i sa creu, i de per això. I així, a més, també aquest poema d'en Colau Dolç, ja sabeu allò de que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i del seu llibre Feliç trobam aquests versos, que diuen: passeig per entremig de pins i vent, capcot, les mans dins les butxaques fredes, ara tot és cruixit i esqueix de branques, on tot era remor i cruixit de sedes. No escris res mai que em pugui sobreviure, no deix res més que el vent dins les pinedes. No sé on ets, ja està, ja sap què em passa, sempre em toca la creu de les monedes. I bé, jo crec que després d'això, per acomiadar-nos, mos encaixa perfectament aquesta cançó, clar que sí, dels Pink Floyd, Money, d'on ves. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve. Don't you